Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, dimarts t'espera d'un nou canvi de temps que la recomanació seria la de començar a treure la pols als paraigües i a preparar-nos per la nova situació de pluja que ens afectarà.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Només el temps dirà si aquest pla director urbanístic que hi va aprovar el govern de forma provisional, de forma inicial, serà útil per protegir o no la Costa Brava. El que està clar és que hi ha punts com Aiguafreda que han quedat blindats, però hi ha altres llocs on es podrà seguir construint, sempre fent cas a una nova normativa urbanística que, segons el govern, serà molt restrictiva. Hi ha moltes incerteses encara, per exemple, què hi diran els propietaris de terrenys, amb quina acció judicial respondran, perquè ens podem trobar amb que un jutge tombi aquest pla. I també cal saber què hi diu la lletra petita, perquè de moment els ecologistes ja estan trobant alguns defectes al PDU. De seguida ho expliquem tot en aquest supermatí especial sobre el pla director urbanístic de la Costa Brava.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La ràdio de l'Empordà que transmet conjuntament amb Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava. De seguida al supermatí parlarem amb el secretari de Vida Urbà de la Generalitat, Agustí Serra, que ha estat el responsable de comandar tot aquest procés de redacció del PDU de la Costa Brava i ens explicarà alguns detalls d'aquest projecte. Volem, allò que us deia fa un moment, aquesta lletra petita, doncs volem treure una mica de l'entrellat aquesta lletra petita. I també parlarem amb Lídia Chaparro, que és la portaveu de Salvem Aiguafreda, una de les que poden estar més contentes amb l'aprovació d'aquest pla director urbanístic, perquè, com deia, el pla blinda Aiguafreda. Això que us dèiem, el pla director urbanístic de la Costa Brava que el govern ha aprovat inicialment blindarà entorns protegits i posa unes condicions restrictives per fer noves construccions. Miquel.
Prohibit construir Aiguafreda i a bona part de la platja de Pals. En canvi, hi ha entorns com la Pedrera de Santiga de Begur o Aiguaixalida de Palafrugell que no es toquen. Els detalls després del sumari.
El comunicat de SOS Costa Brava que van fer ahir al vespre, la reacció, diuen, el pla director és un clar pas endavant, però insuficient encara per treure la Costa Brava de la zona de perill. Però no ens quedarem aquí en la qüestió ecologista, perquè ha sortit un informe del Departament de Territori del Govern sobre el projecte de camí de ronda que hauria de connectar la platja de Castell amb Palamós. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia. Sí, diu que el projecte, tal i com està plantejat fins ara, afecta a una vuitantena d'aus i moltes són protegides. I una en concret, el corb marí aplomallat, està en perill d'extinció.
Més enllà d'això, les obres de la nova estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà ja s'han adjudicat per més de 900.000 euros. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Així és. De les obres s'ocuparà l'empresa Aglomerat Girona i haurà d'executar-ho en 6 mesos. Així doncs, és possible que l'estiu del 2020 aquesta nova estació ja sigui una realitat després de 3 anys d'endarreriment per modificacions al pla director o per retards en l'adjudicació, ja que les obres es van licitar al maig de 2018.
I atenció a això, atenció a això. Condueix begut i s'estampa i el cotxe acaba amb flames. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. El conductor ha patit ferides lleus després de xocar i que el seu cotxe acabés amb flames per conduir begut la matinada d'aquest diumenge. A més, la policia local de Palafrugell incrementarà els controls d'alcoholèmia per les festes de Nadal.
Notícia que avançava a Ràdio Palafrugell ahir al matí. I Palamós participa al Fòrum Internacional Cruise Summit. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. Palamós ha participat a Madrid sota la marca Costa Brava Cruise Port al Fòrum Internacional Cruise Summit com a principal destí d'aquest turisme al litoral gironí. En total hi han acudit uns 400 professionals nacionals i internacionals d'aquest sector turístic.
I la Fira del Xampany de Sant Feliu acull 400 assistents.
L'esdeveniment va tenir lloc a la Cambra de Comerç i va aplegar distribuïdors de 8 marques franceses com Pommery i Lanson, entre d'altres. L'acte el va organitzar l'Associació Turística Guixolenca i el celler de Cal Àngel.
Doncs això ho intentarem ampliar durant aquest supermatí. Un matí en què precisament la Costa Brava és protagonista a molts diaris, a molts mitjans de comunicació per aquest pla director urbanístic. Recordeu que la millor informació i la més propera la podeu trobar, i la que afecta més directament al Baix Empordà la podeu trobar als mitjans de comunicació local, com és el cas de Ràdio Capital. Però més enllà de la Costa Brava, de l'Empordà, la notícia avui passa per Pedro Sánchez, que exigeix responsabilitat a PP i Ciutadans per desbloquejar la investidura. Inés Arrimadas, de Ciutadans, va oferir ahir al PSOE un pacte alternatiu amb Ciutadans i PP el dia abans que es constitueixi el nou Congrés dels Diputats, un dia que és avui. Avui es constitueix el nou Congrés dels Diputats, per cert, amb el Valle Inclán, el famós Valle Inclán del PSOE, com a president de la mesa d'edat, i com a número 2 tindrà... Aquí ja va tenir l'últim cop, que és aquesta diputada tan jove d'Esquerra Republicana, Marta Rosique, que es va fer més o menys famosa en l'última legislatura perquè en aquest primer ple va aparèixer moltíssim a les pantalles amb una samarreta antifeixista. Per tant, crida l'atenció aquesta presència de Marta Rosique d'Esquerra Republicana a totes les pantalles durant aquest matí. El que també hem de tenir en compte és que s'està fent la cimera pel clima a Madrid. Una cimera pel clima que està deixant molts titulars, com per exemple el de Nancy Pelosi, que és la presidenta de la Cambra dels Estats Units, que reclama que no s'equipari Estats Units amb Donald Trump i que deixa clar que el país nord-americà, doncs, sí que està compromès en la lluita contra el canvi climàtic, i no és així com el seu president Donald Trump, que en moltes ocasions ha posat en dubte que existeixi aquest canvi climàtic. Per cert, que Greenpeace ha suspès Madrid com a capital del clima. Han passat de dir-li Green City a Grey City. L'organització ecologista critica la inacció municipal per lluitar contra el canvi climàtic. I al Prat del Llobregat, rebuig massiu al crim masclista, un rebuig que es va traduir ahir en diverses concentracions. En una d'elles es va llegir al Prat mateix, es va llegir un manifest de condemna, i l'Ajuntament va decretar 3 dies de dol. I és que un home va matar la seva dona al Prat de Llobregat, i això la va convertir en la novena víctima per violència masclista de l'any. Això és el protagonisme, les qüestions que tenen protagonisme més enllà de a Catalunya, a Espanya i a tot el món. A nivell musical ja els tenim aquí. Christmas, ja tenim aquí tot de Nadales, i sobretot les de Mariah Carey, aquest Christmas Baby Please Come Home. Però avui el que ens explica en Marc és una cosa molt curiosa, i és que aquesta altra cançó, aquesta que està sonant ara mateix, és super reconeixible, aquest inici. Doncs bé, quan encara queden 22 dies per Nadal, la cançó del dia obligatòriament és aquest All I Want For Christmas For You. Per què? Perquè ja és el més escoltat a Spotify al Regne Unit, i també entre els més escoltats a tot el planeta. Sí, amics, ja tenim aquí a punt la Mariah Carey amb el seu All I Want For Christmas Is You.
Aquesta setmana, a més, la Carey està en notícia per endur-se 3 premis Record Guinness per la millor cançó en solitari de Nadal any nou als Estats Units a la llista Hot 100, el tema més escoltat a Spotify en 24 hores d'una artista femenina, i la cançó de Nadal amb més temps, 20 setmanes en el top 10 de les llistes dels millors èxits del Regne Unit. Oh,
nosaltres tot el que volem ara mateix és saber si s'acosta un canvi de temps important en la situació meteorològica. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia. Amb la mirada posada a la nova situació que s'està gestant per demà dimecres i dijous, avui dimarts tindrem un dia d'espera. El canvi de temps que portarà bàsicament pluges bastant abundants a la nostra comarca serà una configuració de pertorbació mediterrània, però avui encara no en notarem gaire les conseqüències directes. Avui dimarts hem d'esperar un progressiu ennuvolament del cel, amb un matí ennuvolat amb ullades de sol i una tarda més tapada, i ja amb les primeres pluges, però de moment moderades. Pel que fa a temperatures, no hem d'esperar gaire fred, mínimes properes als 5 graus i màximes entre els 14 i els 16. Paraigües a punt, que hauran de sortir a l'acció ben aviat.
No hi ha cap dubte que aquest All I Want For Christmas Is You és la cançó de cada Nadal i que ara ja ho està petant moltíssim i està sonant a tot arreu, però tampoc no són pocs els que creiem que encara és aviat per escoltar Nadales. Anem a publicitat i ja tornem.
Desena quina oncolliga de la Bisbal. Dissabte 7 de desembre a 6:45 de la tarda al Pavelló Firal. Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer. Organitza Fundació Oncolliga Girona, delegació de la Bisbal de l'Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Viu un Nadal autèntic a Begú i Esclanyà. Aquest desembre gaudeix de les festes amb moltes activitats. Pessebre vivent teatralitzat, concert de Nadal a l'església, encesa de llums, quines, enlairament de globus per la marató, exposicions i xocolatades, entre d'altres. I pels més petits, tió popular, activitats, tallers infantils i fira Playmobil. Informa-te'n a visitbegú.cat, a l'oficina de turisme trucant al telèfon 972-62-4520 i a les xarxes socials. Begú és autèntic. Wow!
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Agustí Serra, secretari d'Habitat Urbà de la Generalitat, bon dia.
Bon dia.
Deia vostè ahir que aquest és el pla de protecció de la Costa Brava el més ambiciós que s'ha fet mai per protegir un medi natural, i certament es protegeixen molts punts com Aigua Freda, però no s'entra a tocar altres punts. De què depèn que hi hagi zones del litoral i de la Costa Brava que ja no s'hi pugui construir i d'altres que sí que es pugui seguir construint?
De fet, en els objectius d'aquest instrument, que és el Pla Director, nosaltres, evidentment, hem revisat cada un dels sectors, cada un dels planejaments urbanístics que previstos, i que, per cert, encara en són molts que estan per desenvolupar, i aleshores aquí, evidentment, hem tingut en compte diferents factors. Un d'ells, obvi, és la garantia i la seguretat jurídica pel que fa, diguéssim, a la desclassificació. O sigui, el fet de que puguem desclassificar sense que això ens comporti, per exemple, doncs, entre altres coses, jo que sé, possibles drets indemnitzatoris. També és veritat que, a part d'això, també hem tingut en compte el factor de, diguéssim, el factor d'impacte paisatgístic, ambiental, en fi, aquests objectius, diguéssim, de sectors discontinus, amb baixa densitat, etcètera, etcètera. Per tant, s'ha fet en base amb uns objectius, amb unes estratègies, amb uns criteris molt concrets.
Clar, parlant amb els ecologistes, ens diuen que estan contents però que volen mirar-se la lletra petita i que, per exemple, no entenen per què hi ha sectors que no apareixen al resum del pla que vostès ahir van fer públic. És el cas de l'entorn de Satuna o el sector Palsmar. Tots els sectors que apareixen ahir són els afectats per aquest pla director urbanístic?
Sí, efectivament. O sigui, nosaltres ahir vam sometre aquest document a través de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona amb caràcter extraordinari al seu procés, diguéssim, per poder aprovar-lo inicialment. I, de fet, en aquesta comissió es va donar compte, municipi per municipi, sector a sector, dels sectors que s'han desclassificat. O sigui, partint de la base que aquest pla director el que fa és, doncs, diguéssim, tres tipus d'actuacions. L'actuació de desclassificació o de modificació, vol dir, doncs, de reordenació o diguéssim, millora de les seves característiques, o sectors que els han deixat, tal com han dit vostès, doncs, de la mateixa manera que els planejaments generals preveuen. No? Uh-huh. Per tant, escolti, jo ara aquests sectors, bé, nosaltres, a través d'uns criteris molt clars, hem desclassificat una quantitat, jo diria, molt important de sectors. Si algú pretenia que desclassifiquessin tot, en fi, això és impensable. De la mateixa manera que segurament seria impensable que en alguna vegada poguéssim arribar a fer una acció, doncs, desclassificant pràcticament el 50% dels sòls previstos pel seu desenvolupament.
Té la sensació que es fa tard amb aquest pla, que si s'hagués actuat abans s'haurien pogut evitar altres situacions com el Sarriera Living o la Pineda d'en Gori?
Miri, segurament si s'hagués actuat abans haguéssim pogut estalviar, ens haguéssim pogut aturar actuacions com les que vostè ha comentat. Però jo, aquests dies, la meva obsessió, la quantitat de sol, la quantitat de paratges, la quantitat de boscos que tenim en els nostres entorns i que no es percep, diguéssim, el fet de que darrere d'aquells paratges, d'aquells boscos, d'aquells territoris, doncs són sols amb drets, diguéssim, o amb, en fi, que precisament els hi torna els drets per al seu desenvolupament. Per tant, fixi's bé, estem parlant d'un potencial de 30.000 habitatges en el conjunt dels 22 municipis. Per tant, i pràcticament, doncs, al voltant de 2.500 hectàrees. Això és molt. Evidentment, el que s'ha fet és molt. I és evident que aquest pla el que fa és corregir una manera de fer pròpia de tota una suma de dècades, diguéssim, que el que hem fet és consumir d'una forma desproporcionada el territori. Però és que calia fer aquesta acció perquè, aunque a algú li sembli que la Costa Brava està modificada, i ho està, en fi, el potencial que li restava, diguéssim, pràcticament doble el que avui està edificat.
Això que diu vostè, que darrere dels paratges hi ha propietaris, que és molt interessant, és a dir, vostès tenen quantificat a quants propietaris afecta això?
No.
Han fet una previsió de quina serà la seva reacció?
No, ni molt menys. Nosaltres, quan fem accions, o sigui, quan planifiquem, sigui d'una manera o d'una altra, en fi, el tema de propietaris no. En fi, el que sí que tenim en compte és els drets i deures, perquè en l'urbanisme els propietaris tenen drets, però també tenen deures, deures diguéssim, d'execució amb una temporalitat, etcètera, etcètera. Nosaltres aquest pla no ha estat fàcil de portar-lo a terme, eh? Vull dir, sí que és veritat que, diguéssim, que es classifica molt sol, pràcticament el 50% en quantitat d'habitatges i en quantitat de sol, però és cert que hi ha hagut un treball, jo diria, de cirurgia, de cas per cas, sector per sector, per veure, evidentment, per cobrir possibles responsabilitats patrimonials, diguéssim, per donar, hem anat una mica al límit de la seguretat jurídica, però sempre vetllant i vigilant molt, diguéssim, aquest aspecte fonamental. Òbviament, el que no podem fer és una feina d'aquest tipus de qualsevol manera i, en fi, posant, tensionant les arques públiques a l'administració.
És a dir, ara per ara no hi ha previstes, no es preveu que amb aquest pla que s'ha aprovat inicialment s'hagin de pagar indemnitzacions a ningú?
Aviam, nosaltres, els nostres serveis jurídics, o sigui, darrere d'aquest pla hi ha molta gent que hi ha treballat, eh? Aleshores, hi ha serveis jurídics, econòmics, tècnics, etcètera, etcètera, i evidentment s'ha treballat amb aquest objectiu, eh? Altra cosa és que els propietaris, òbviament, com no pot ser d'altra manera, tenen o sigui, ara que s'ha aprovat inicialment, entrem en la fase de la informació pública, suposo que hi haurà propietaris i altra gent, evidentment, doncs que alegaran i intentaran defensar els seus, el que entenen ells com els seus drets adquirits, i evidentment haurem de donar resposta, diguéssim, a aquestes al·legacions, i fins i tot, doncs, a la millor, algú doncs va més lluny i va, diguéssim, a la via judicial i, per tant, en fi, aquest és un camí, doncs, una via, en fi, que nosaltres hem intentat blindar, però que, en fi, òbviament, doncs, no podem garantir al 100%, doncs, que en algun cas concret s'hagi de, en fi, d'indemnitzar. Però fixi's, inclús en aquest supòsit, nosaltres, en fi, estem molt segurs i molt contents doncs, d'haver posat aquests sols, diguéssim, d'haver retrocedit en els seus drets aquests sols, perquè miri, i això en fi, em porta a una reflexió que és el fet de que la major part de sols que hem desclassificat són sols que provenen, diguéssim, que tenen com a objectiu aquell model d'urbanització de baixa densitat, discontinu respecte al nucli, o sigui, d'allò, d'aquell producte que el nostre país, no a la Costa Brava, sinó a nivell de Catalunya, en tenim molt, i que tants problemes urbanístics ens ha causat al llarg de les dècades i al llarg dels temps. No? Per tant, aquest dia és un model, diguéssim, que hem de revertir, i de fet l'estem revertint no només a la Costa Brava, recordin doncs, que aquest procés ja vam iniciar a l'àmbit del Pirineu, l'estem treballant en l'àmbit de les comarques gironines, el que passa que sí que és veritat que ens hem avançat en l'àmbit de la Costa Brava, però seguim treballant amb la resta de comarques gironines i, evidentment, seguirem després a altres àmbits del país.
Quant temps ha de passar des d'ara mateix fins que aquest pla sigui ferm i definitiu?
Miri, doncs, ben poc temps. Nosaltres ahir vam fer un pas molt important, que és l'aprovació inicial. L'aprovació inicial és quan es concreta la proposta, es concreta, diguéssim, amb tot detall. Aleshores, aquesta concreció de proposta que ahir es va aprovar inicialment, ara s'entrarà amb el període d'informació pública, que, per cert, doncs, tot i que la llei fixa un mínim de 45 dies, nosaltres, en fi, anirem a 3 mesos, som conscients que ara també venen setmanes de Nadal. O sigui, nosaltres el que volem és que la gent tingui l'oportunitat de participar-hi i que sigui una informació pública, un procés de participació actiu. I perquè ho sigui hem de donar el major temps possible. Perquè ara donarem 3 mesos i al cap de 3 mesos doncs, en fi, resoldrem les al·legacions. També hem d'escoltar els ajuntaments, tot i que els hem escoltat, tot i que, en fi, s'han treballat amb ells, doncs, en fi, ells també tenen dret a poder emetre els seus informes o al·legacions, però això es fa després del període del públic. En definitiva, nosaltres preveiem que aquest pla estigui aprovat definitivament, o sigui, en vigència, el proper mes de juny. Per tant, estem parlant de 6 mesos aproximadament.
Deixi'm ser dolent. Un govern en funcions pot seguir amb aquest procediment?
Un govern en funcions? Jo no crec que tinguem un govern en funcions. I en qualsevol cas, fixi's, això són procediments que no... O sigui, aquest és un procediment que va més enllà dels governs. Vull dir, és un procediment reglat a través d'un òrgan col·legiat previst per la llei, que el qual es funciona, que són les comissions d'urbanisme, que funcionen més enllà de les dinàmiques dels governs, si estan en funcions o no. Per tant, sempre en èpoques electorals, en èpoques de governs en funcions, les 10 comissions territorials d'urbanisme de Catalunya no han deixat de funcionar, perquè, a més, miri, hi ha una cosa que jo sempre m'agrada explicar. En els procediments administratius, els urbanístics, són dels pocs, no vull dir els únics, però segurament són dels pocs que s'han de resoldre en un temps determinat, si no, diguéssim, hi ha un silenci administratiu. Per tant, en fi, les comissions es fan i s'han de fer, perquè, si no, doncs, sometrien els documents a silenci administratiu. I això no ha passat mai. Per tant, doncs, en fi, això va per més enllà de situacions de governs o de qüestions més de com us he comentat.
Mm-hmm. Amb el nou govern, amb el nou pla, s'aproven també unes noves condicions per donar qualsevol llicència urbanística a la zona litoral, que vostès ahir a la roda de premsa van qualificar de condicions restrictives. Quines són aquestes condicions?
Miri, exacte, efectivament. Aquest pla, més enllà de fer un repàs a tots els nous sectors, bueno, els sectors que estan previstos en els planejaments, de fet actua sobre la totalitat de solars, buits pendents d'edificar, que tenen doncs, una certa pendent, que això és, evidentment és habitual en un paratge, en un paisatge com el de la Costa Brava, no? Aleshores, nosaltres aquesta normativa que hem incorporat en aquest pla director és una normativa que el que pretén és ser molt integradora des del punt de vista del medi, des del punt de vista del paisatge, i de manera que les edificacions es puguin situar doncs, amb el menor impacte possible. Què volem evitar? En fi, per posar dos exemples, doncs volem evitar que si el pla diu que l'edificació té planta baixa i pis, doncs que no surtin aquells invents d'aquelles sèries d'edificacions desgravades que surten 5 plantes i 3 es consideren soterrani, no? Que configuren un impacte important. O la situació aquella que es col·loca l'edificació en una parcel·la en pendent, es col·loca l'edificació a la part més alta, col·locant un mur de contenció de 4 o 5 metres a carrer. En fi, són situacions que les coneixem, que fa molts anys i que les volem evitar. I que, per tant, doncs, com que encara hi ha molt per edificar, o sigui, hi ha moltes parcel·les per omplir, per acabar d'edificar, volem que això es pugui fer de la millor manera.
Per exemple, el projecte d'aigua gelida, l'aigua cel, aquests xalets que s'han de fer aigua gelida, complirien amb aquestes condicions?
Segurament les edificacions que estan en procés de construcció en aquest moment no compleixen, però les que resten, diguéssim, pendents de llicència, hauran de complir.
I això en quina posició deixa els ajuntaments en aquesta nova normativa? Ara tindran capacitat per aturar les obres que ja estan en marxa?
Aviam, difícilment es poden aturar obres en marxa, i això ho hem deixat molt clar en diferents ocasions. O sigui, aquest és un pla que ve a regular allò que resta pendent de fer. Evidentment, les edificacions que estan en procés de construcció, que tenen ja llicència d'edificació atorgada per l'Ajuntament corresponent, malauradament aquest és un procés que no afecta, diguéssim, en aquesta situació, perquè aquí sí que aquest és un cas claríssim de procés indemnitzatori diguéssim, els inversors, els promotors, etc. Per tant, aquesta normativa, tal com li comentava, afectarà a les noves llicències, les llicències que es donin a partir d'ara, però, evidentment, allò que ja sigui en procés consultiu, malauradament, doncs, ja no serà d'aplicació.
I creu que la situació econòmica dels propers mesos i anys serà favorable a seguir construint, com en els últims anys, el litoral?
El potencial d'edificació és enorme a la Costa Brava i a molts municipis de Catalunya, i per això estem fent aquest procés. Però tampoc, en fi, fixi's que encara resta molta capacitat. Estem retallant pràcticament el 50% del potencial d'edificació, tant amb sol com amb nombre d'habitatges, però encara queda, diguéssim, capacitat per poder créixer al voltant dels nuclis, dels diferents pobles, diguéssim, del conjunt del litoral. Per tant, en fi, des del punt de vista del sistema econòmic, allò que algú diu és que amb això aturarem la capacitat econòmica, aquí no s'atura res. Una altra cosa és si aquest sol s'haguessin desenvolupat. Miri, no sé què passarà en aquests últims temps, no sé quina serà, intuïm quina serà, diguéssim, la dinàmica econòmica al nostre país i, en fi, i a les nostres regions. Però, en qualsevol cas, nosaltres, per ser cas, doncs, havíem de redirigir. Miri, en aquests moments estem reorientant les polítiques urbanes. És un moment, diguéssim, que estan passant moltes coses. Les ciutats estan patint canvis molt importants, molt estructuradors. Fixi's, estem en plena cimera del canvi climàtic. Estem a nivell planetari, no? Diguéssim. Ahir es va inaugurar a Madrid. El mes de gener, el 17 de gener, el Departament de Territori i Sostenibilitat, o sigui, el Govern de la Generalitat, doncs, té convocada una taula per la cimera d'emergència climàtica, diguéssim, per veure quines mesures hem d'emprendre per poder revertir, per poder, en fi, canviar tot el problema per exemple, l'efecte hivernacle que es generen els entorns urbans, etcètera, no? De fet, això també m'agrada explicar-ho, i ahir ho vaig deixar molt clar, de fet, aquesta acció que estem portant a terme té a veure amb això. Sí, té a veure el fet que nosaltres hem de repartir aquell model que li deia, de manera que hem de canviar, hem d'actuar sobre el que és més en els teixits urbans, hem de reciclar, hem de rehabilitar, hem de potenciar les nostres ciutats. Uh-huh. A més, fixi's que aquest és un model, el de la Costa Brava, molt recolzat en el que és la segona residència, amb el que això comporta des del punt de vista de les infraestructures de mobilitat, etcètera. O sigui, per tant, és un model molt tenut, i és que, a més, la capacitat, el potencial que ja té avui la Costa Brava ja excedeix, diguéssim, de la que realment segurament ha de tenir un territori, que a més és un territori que estava, diguéssim, a la candidatura a UNESCO
paratge natural, sí. Clar, i això que deia, no? Clar, la capacitat que té la Costa Brava per absorbir tantíssima gent a l'estiu amb uns serveis que estan pensats per la gent que hi viu a l'hivern. Això
exacte. Sí. En fi, no vull posar en nom, però és evident que tothom té al cap diferents municipis o diferents àmbits de municipis en els quals els estius la capacitat de mobilitat es tensiona d'una forma, en fi, extrema, jo diria, que amb el que això suposa de diferents problemàtiques, però també la problemàtica de la solidaritat de les persones, en el cas determinat. Per tant, s'ha fet un urbanisme al llarg dels anys molt pensat en l'expansió urbana, no? Amb diferents possibilitats d'expansió. Bé, això ja ha acabat. Això Això ja, diguéssim, nosaltres ja hem sigut unes generacions que hem consumit molt sol, no? I per tant, escolti, nosaltres ara hem de començar a revertir aquesta situació. Aquesta acció de la Costa Brava és una primera acció, o bueno, una segona, perquè la primera seria la dels Pirineus, i per tant hem d'anar cap a aquest model. I nosaltres hem de transmetre, diguéssim, a les nostres futures generacions, doncs, en fi, hem de poder salvaguardar allò que puguem.
Quin paper hi han jugat i quin mèrit tenen els ecologistes de SOS Costa Brava en tot aquest procés?
Aviam, és evident que és extremadament positiu el fet de que hi hagi, diguéssim, representació de la societat, no? Diguéssim, que vengui diguéssim, doncs, i que acompanyi, diguéssim, el que és aquest pensament que jo li feia, no? O aquesta reflexió que li feia, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, és molt lloable i jo crec que és un paper molt, molt positiu el fet de que hi hagin, en fi, associacions, entitats, diguéssim, representació en definitiva de la societat civil, doncs, en pro d'accions en defensa, diguéssim, de lo que és el revertir models, com li comentava anteriorment. Ara, també li haig de dir que nosaltres, en fi, no hem treballat al dictat de ningú. Nosaltres hem treballat a través d'uns objectius que des de fa un any que vam iniciar tot aquest procés, vam deixar molt clar quins serien les línies d'actuació, i a partir d'aquí hem estat coherents. Amb això, miri, aquests dies també explico en el meu equip que, evidentment, jo crec que és una acció molt i molt, en fi, molt notable, no? Vull dir, de fet, no hi ha referent ni a Catalunya ni a Espanya, diguéssim, d'una acció d'aquest tipus. Sí, aquí a Catalunya ens hauríem de remuntar a l'any 2005 amb el pla director del sistema costaner, però clar, aquell pla director, en l'àmbit de la Costa Brava, crec recordar que desclassificava 11 sectors. Clar, nosaltres avui estem parlant de 91 sectors en el conjunt dels micromunicipis. Allò va ser molt important, va ser un primer pas. Ara és un pas, jo no diria definitiu, però és un pas ja, en fi, que va molt més enllà. I per tant, doncs, en fi, evidentment, tots aquests processos s'han de fer, doncs, d'acord amb, diguéssim, amb aquests nous plantejaments i, evidentment, també tenint en compte i escoltant, doncs, a la societat.
Agustí Serra, secretari d'Habitat Urbà de la Generalitat, moltes gràcies per passar aquest matí pel supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres.
Que tingui molt bon dia. I nosaltres el que farem serà repassar amb detall tot el que té a veure amb aquest pla director urbanístic en relació al Baix Empordà. I és que la Cala d'Aigua Freda queda blindada de noves construccions, així com bona part de la platja de Pals. És l'anunci que va fer el govern en aquest pla director urbanístic. A trets generals, el document prohibeix més de 15.000 noves construccions a tot el litoral gironí en espais protegits naturalment. Miquel 40.
En canvi, hi ha entorns com la Pedrera de Santiga de Begur, Aigua Xalida de Palafrugell, que no es toquen. Ara bé, totes les noves llicències que es donin a partir d'ara hauran de complir uns requisits que el govern qualifica de restrictius. Tampoc es podrà aturar la polèmica obra de Sarriera Living perquè ja té llicència d'obres, tot i que sí es prohibeix construir just a sobre. El secretari d'Hàbitat Urbà, Agustí Serra, ha deixat clar que aquest pla és el més ambiciós de protecció del medi natural que s'ha fet mai a tot l'Estat.
Ni a Catalunya ni a Espanya hi ha hagut una acció tan d'aquestes proporcions. De fet, la primera acció que vam fer des del govern de la Generalitat va ser ara fa uns quants mesos dins del marc d'aquests plans directors a l'àmbit de l'Alt Pirineu.
Serra destaca també que han intentat, de totes evitar haver de pagar indemnitzacions.
Hem intentat, o sigui, evitar que hi hagi indemnitzacions. Això no vol dir que en un procés litigiós, que evidentment hi podrà i segurament hi haurà, doncs, òbviament, doncs, en fi, veurem quins són els criteris dels jutges, no?
Repassem a continuació els efectes d'aquest pla director als municipis afectats.
A Torroella de Montgrí es desclassifiquen dos terrenys no litorals de la carretera de l'Estartit. A la platja de Pals es prohibeix construir 582 habitatges a la zona del paratge de Rodós. A la zona de Rodós Roca Blanca, en canvi, sí que es deixen fer 304 habitatges, tot i que es farà una reducció respecte als 635 previstos. A Begur es desclassifica tota aigua freda i es prohibeix fer 374 habitatges a més de 56 hectàrees. També s'anul·la el sector de Sarriera, tot i que és important remarcar que es tracta d'unes parcel·les diferents de les que Sarriera Living s'hi està construint, ja que sí que s'hi podrà construir. En canvi, no es fa cap modificació a la pedrera de Santiga i es podrà seguir amb la construcció dels xalets que han fet una bona queixalada a la muntanya. A Palafrugell, el pla director no hi entra perquè ja té la normativa urbanística modernitzada. Per tant, es podran donar llicències de construcció a Aiguaixalida. Això sí, s'hauran de complir unes noves normatives urbanístiques que obligaran a canviar el projecte dels xalets Aiguacel, que estan previstos. Així ho explicava Agustí Serra.
Constatem que els efectes de la nova normativa li suposarà una reducció important.
A Sant Feliu de Guíxols es prohibeix construir a la zona Enamorats perquè és inundable. En canvi, tota la resta de sectors queden sense revisió i s'hi podrà construir. A Santa Cristina d'Aro i per obligació judicial es modifica el projecte de golf i complex de dos hotels, 211 habitatges i un camp de golf per passar a deixar de construir 64 habitatges. A més, es prohibeix construir 380 habitatges al sector Camí Vell.
A Begú, Farmàcies Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Ja tens els regals de Nadal? Has fet la carta als Reis? Vine i t'ajudarem. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begú es Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begú es Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begú. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
I reacció dels ecologistes a tot aquest pla director urbanístic. Doncs en un comunicat, SOS Costa Brava diu que el pla director és un clar pas endavant, però insuficient encara per treure la Costa Brava de la zona de perill. Destaquen que aquest pla director proposa eliminar 15.000 dels 22.000 habitatges que revisa. Per SOS Costa Brava aquest és un pas endavant, però manté enormes possibilitats de creixement urbanístic a molts municipis i la plataforma està estudiant en detall com afecta les zones amenaçades recorregudes per les seves entitats membres. De fet, aquest dijous l'Assemblea Ecologista es reunirà per valorar el pla director i llançar una campanya d'actes públics per informar el territori i per aconseguir adhesions. Algunes d'aquestes zones que no es toquen i es troben a Begú, però hi ha una de concreta, que és Aigua Freda, que es desclassifica completament i que s'eliminen o es prohibeix construir 374 habitatges potencials. Per això avui parlem amb Salvem Aigua Freda i amb la seva portaveu, Lídia Chaparro. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que contents, no?, després d'aquesta desclassificació d'Aigua Freda.
Estem molt contents, però és un sentiment estrany, eh? És una mica agredolç, perquè però sí, hem de dir que és una petita gran victòria i que sí que estem contents. El problema, que com bé deies, que hi ha altres projectes molt a prop d'Aiga Freda que continuen. I aquest és el cas de la Pedrera de Santiga, per exemple, o els Jardins de Sarriera i la zona de Montcal. És a dir, tenim uns quants sectors que s'estan desenvolupant ara mateix, així com també el xalet de Port d'Espí. Així que sí, estem molt contents perquè s'ha desclassificat Aiga Freda, que és una de les nostres reivindicacions principals, però al mateix temps hi ha d'altres projectes que continuen.
Clar, el que ens repetien des del govern una vegada i una altra és que ells només han pogut tocar les zones, els sectors que no s'estan desenvolupant encara.
Clar, és una llàstima. És per això que diem que potser aquest pla director ve tard. Està bé que vingui, eh? Vull dir, benvingut sigui, i l'hem estat impulsant nosaltres mateixos, i és el moment que ha sortit quan hem reaccionat la ciutadania una miqueta, no? I de fet, les entitats ecologistes. Però sí que és cert que arriba tard per protegir algunes zones a la costa que haurien d'estar efectivament protegides.
Em deies, bueno, hi ha zones que no es toquen, és el cas de la Pedrera Santiga, del Sarriera Living, que no es toquen perquè ja s'estan construint. Vosaltres, però, defenseu que aquestes llicències s'han de poder retirar?
Sí, nosaltres, de fet, aquests casos estan ja no només denunciats urbanísticament a l'Ajuntament, sinó que els hem portat al Tribunal Contenciós i han estat admès a tràmit. Per tant, nosaltres anirem fins al final, fins on puguem, per intentar precisament guanyar aquests casos, fins i tot enderrocar els edificis que s'hagin construït. Però, clar, per exemple, la Pedrera Santiga hi ha altres fases, ara s'està desenvolupant la primera fase. Nosaltres hem denunciat precisament les següents fases perquè no s'hi construïn, no? Perquè hi hagi una reducció del nombre d'habitatges que s'hi puguin fer. De la mateixa manera que Montcal, encara no tots els edificis a Montcal estan construïts, estan en fase d'obres, i Montcal, recordem que està del tocar d'Aigua Blava, que són dunes continentals, que és un projecte que està inclòs a la xarxa Natura 2000, al Pla d'Espais d'Interès Natural de la Muntanya de Begur, i a sobre doncs, és un hàbitat protegit per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea. Per tant, aquí no entenem com la Generalitat no ha fet un pas més endavant per protegir aquests espais i per aturar aquests projectes que són clarament insostenibles, perquè hi ha molts altres projectes que continuen el seu curs.
Clar, i després hi ha altres sectors, altres punts que, dieu, no apareixen en aquest, no es mencionen en aquest pla director urbanístic. És el cas de la zona Van der Waal, de zona hotelera, el camí vell de Satuna, els apartaments de Satuna, la carretera de Satuna.
Correcte.
Són zones importants pel que fa a Begur, pel que fa al número d'habitatges que es podrien fer i que estaven afectats per la moratòria, si no m'equivoco.
Alguns d'aquests, sí. Com bé dius, alguns d'aquests estaven afectats per la primera moratòria, no pas la segona. I corresponen tots àmbits de sòl urbà, com has dit, que és Van der Waal Hoteler, el camí vell de Satuna, els apartaments de Satuna, també Van der Waal Residencial, que són els jardins de Sarrià Living, alguns sectors amb Es Mató, que això correspondria més a Sarriera, Son Moles, etc. Hi ha fins a 14 sectors que no apareixen, no es mencionen. Això vol dir que continuen el seu curs.
Exacte.
I això correspon a 571 habitatges que s'hi construiran. Potser alguns ja estan construïts, però no tots. Per tant, diguéssim que la moratòria, en el pla director urbanístic que acaba de sortir, hi ha, en general, en total, al municipi de Begur, 576 habitatges menys, el que representa 36% d'habitatges menys. Però s'hi poden continuar desenvolupant 1.000 habitatges nou.
Clar.
És a dir, hem passat d'un potencial de 1.600 habitatges a 1.024 habitatges.
Mm-hmm. Clar, entenc que això és tot el nucli de Begur o també, o concretament en la zona més litoral, que pot fer més mal als paisatges.
Hi ha una mica de tot. Hi ha també el sector d'Esbaix, que és força gran, que està, diguéssim, a la vessant, no sé com dir-vos, a la vessant nord de Begur. Aleshores, en aquest Esbaix hi ha la capacitat de fins a 246 habitatges, dels quals un centenar ja estan construïts, no? I hi ha la zona de Mas Mató, que aquest faria un impacte, no es veuria des del mar, perquè és una zona molt muntanyosa, diguéssim, i accidentada, però encara hi ha fins i tot una mini urbanització de 14 apartaments que es poden fer a tocar de la platja de Sarriera, a banda dels jardins de Sarriera Living, a banda del complex hoteler de Van der Waal, a banda d'altres, no? Com per exemple Port d'Espí, que s'està desenvolupant. Sí que hem aconseguit que hi hagi un petit sector que es diu Sarriera, que hi havia previst construir-hi, que correspon precisament per sobre de Port d'Espí, per sobre de l'hotel de Sarriera, de Jardins de Sarriera Living, allà n'hi havia fins a unes quantes mencions més, crec que eren fins a 14, més aquest sector anomenat Sarriera, doncs aquí hem aconseguit que també es desclassifiqui, no? Perquè l'impacte visual hagués estat brutal. Però encara hi ha sectors i urbanitzacions que es poden desenvolupar.
Mm-hmm. Lídia Chaparro, després de que s'hagi presentat aquest pla director, el que deia més, s'ha de mirar la lletra petita i s'ha de veure si realment serà efectiu per protegir la Costa Brava o no. Després també hi ha aquest aspecte de les restriccions, de les normatives restrictives per, a partir d'ara, donar una nova llicència de construcció. Confieu que aquestes restriccions que vol aplicar el govern a l'hora de donar noves llicències per construir puguin fer que molts dels grans projectes que hi ha previstos es puguin fer enrere?
no ho sé, no sabria dir-t'ho, això ho hauríem de consultar, no? Quan ens reunim amb els companys i en parlem, no sabria dir-t'ho. Jo confio que aquestes restriccions si realment doncs, serveixin precisament per preservar el paisatge, no? I si s'han de tirar enrere projectes perquè no compleixen una sèrie de requisits, doncs ho sento, s'han de tirar enrere. Hem permès masses barbaritats a la nostra costa. Hem destruït masses espais naturals, naturals litorals, per tant ja és hora de posar-hi fre, i aquí s'ha demostrat que hi havia voluntat política. Evidentment nosaltres ens ha agradat protegir molt més la costa, tenim el que tenim i ara hem de treballar amb això.
Lídia Chaparro, portaveu de Salvem Aigua Freda, moltes gràcies per passar aquest matí per Ràdio Capital.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé. Nosaltres hem de repassar altres notícies destacades d'aquest matí i alguna que no deixa enrere la qüestió ecologista. Abans, però, escoltem el comentari que en Miquel 40 posa a tota aquesta aprovació del pla director urbanístic. Miquel, endavant.
Doncs ja ha arribat el dia. La Generalitat de Catalunya ha fet públiques les conclusions de la moratòria que va decretar fa mesos i que posava en construcció al litoral gironí. Els detalls de l'afectació a casa nostra en aquest supermatí d'avui i al nostre web. Però ara toca fer anàlisi de quines implicacions té aquest pla director. Sos Costa Brava ja admet que és un pas endavant, però creu que es queda curt, i la realitat és que les cases que es podran alçar són moltes menys que les previstes. Però què passa amb totes aquelles infraestructures i serveis que s'han de fer per les que sí s'acabaran autoritzant? Sovint es parla de l'impacte que tenen unes construccions, però poques vegades es parla de les carreteres, les xarxes d'aigua potable, de subministrament elèctric, d'aigües negres i, en definitiva, dels serveis que s'han d'habilitar. Doncs bé, jo em pregunto si al marge de l'impacte, que és evident que tindrà la reducció del número d'edificacions, algú ha comptat amb quin impacte tindrà la moratòria sobre tots aquests serveis que, si no existeixen, s'hauran de fer. M'explicava un dia en Martí Sabrià, que en això del turisme en sap un niu, que el gran problema que tenim és que la tria del model turístic de casa nostra és errada des del primer dia, des que es va optar per segones residències que depreden el territori amb persones que el viuen de manera ocasional, en comptes de models hotelers que ocupen menys espai i, com a mínim, generen molts més llocs de feina. I el cert és que tenim pobles com Pals o com Begú que amb 3.000 habitants han de tenir infraestructures i serveis dimensionats per comunitats de 30.000 persones. Pobles que fan de ciutats durant 2 mesos. Aquesta és una realitat que cap moratòria, cap pla director ja no podrà canviar. A partir d'aquí, tot el que es pugui fer serà més que benvingut.
Ara anem directes cap a Palamós. Per què? Doncs perquè el disseny del projecte pel camí de Ronda, que hauria de connectar la platja de Castella amb el nucli de Palamós, afecta una vuitantena d'aus, segons un informe del Departament de Territori.
Sí, no només això, sinó que d'entre aquestes aus, moltes són protegides i una en concret, el corb marí aplomallat, està en perill d'extinció. Així doncs, l'associació Salvem la Pineda d'Angori està molt satisfeta amb aquest informe, ja que encara que estan a favor que es millori el camí de Ronda existent, estan en contra d'aquest projecte que es va aprovar perquè va en contra, com dèiem, del medi ambient, de les aus i del paisatge. Tot i així, aquest informe no impedeix que les obres es facin perquè, tal com ha explicat Zeta Figa, portaveu de la plataforma ecologista Salvem la Pineda d'Angori a Radio Capital, simplement tindran limitacions a l'hora d'executar les obres.
I ara es plantegen portar-ho als tribunals.
Doncs no els hi falten ganes, però ara per ara no ho faran perquè volen esperar les respostes que rebin de les al·legacions, ja que hi van presentar diversos recursos i d'algunes encara no han rebut resposta.
Nosaltres creiem que el projecte és absolutament desmesurat, que no és necessari i que és com una exhibició de recursos, pràcticament, no? De què dependrà que anem a tribunals o no? Doncs dependrà, bàsicament, de les respostes a les al·legacions que tinguem que sustentarien el fet de poder anar a recurs. No ens falten ganes.
L'obra, impulsada pel govern d'Esquerra Republicana, té un pressupost de 1,4 milions d'euros i una zona d'actuació d'uns 3,4 quilòmetres de recorregut pel litoral palamosí. La plataforma Tarida SOS Costa Brava també critica que no s'hagi comptat amb la participació ciutadana pel projecte, i l'advocat de la Lliga de Defensa de Patrimoni Natural, Lluís Toldrà, ha dit en declaracions al Diari de Girona que si es reformula el projecte, tothom hi sortirà guanyant, la gent i l'Ajuntament.
La Bisbal d'Empordà ja és més a prop de tenir una nova estació d'autobusos. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ja ha adjudicat les obres per la seva construcció.
Sí, aquesta nova estació s'ubicarà a la carretera de Cruïlles, a tocar del CAP. L'empresa adjudicatària és Aglomerat Girona, amb un pressupost de més de 900.000 euros. L'execució del projecte s'ha de realitzar en un termini de 6 mesos, però la formalització del contracte encara no s'ha dut a terme, de manera que encara es desconeix quan començaran. En tot cas, la formalització del contracte s'ha de realitzar abans de la primera quinzena de desembre. L'estació comptarà amb una gran marquesina i un edifici que disposarà de serveis i 4 andanes. També s'ha d'àrea a la cruïlla de la carretera Girona 664 amb el carrer del Doctor Robert per facilitar la parada del transport de viatgers per carretera. A la part exterior hi haurà un espai destinat a l'aparcament de vehicles.
Ha estat un projecte que s'ha endarrerit respecte a les previsions inicials. Es treballava amb la idea de tenir l'estació enllestida l'any 2018 i encarem la recta final del 2019 sense tenir encara data oficial perquè comencin les obres, no, Pedro?
Exacte, l'òrgan de contractació, que és Infraestructures de la Generalitat, va treure a licitació les obres el mes de maig del 2018, però fins al mes de novembre d'enguany no s'ha procedit a l'adjudicació del contracte. D'altra banda, el projecte de construcció d'una nova estació d'autobús a la capital de la comarca Baix Empordà ja sonava l'any 2017. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va fer uns requeriments al consistori bisbalenc que demanaven canviar diverses qüestions del pla director per poder-lo aprovar. Alguns d'aquests canvis tenien a veure amb la normativa o els paràmetres urbanístics i fins i tot incorporar peticions de l'Agència Catalana de l'Aigua. Finalment, l'Ajuntament de la Bisbal va aprovar aquests canvis al pla director en un ple extraordinari, i va ser doncs quan la Comissió Territorial d'Urbanisme va donar llum verda al planejament de les obres per fer realitat aquesta nova estació d'autobusos que ara ja sí podria funcionar per l'estiu de 2020.
I atenció a això que va passar a Palafrugell aquesta matina de diumenge. Va haver un accident de trànsit a Tamariu per anar al far de Sant Sebastià. El conductor conduïa begut el seu vehicle, va sortir de la via, va xocar contra el voral i el cotxe va quedar encès, envoltat de flames. El conductor va patir ferides lleus, Gerard.
La policia local de Palafrugell ha rebut l'avís a les 4 de la matinada i s'hi ha presentat ràpidament. En el control realitzat ha donat una taxa de 0,9, índex molt superior al permès per posar-se davant del volant, que és de 0,25. Així ho ha explicat en David Puertas, cap de la policia local, a l'emissora de ràdio municipal.
Un vehicle que s'havia sortit de la via amb una persona que estava a la zona ferida lleu, però bé, que s'estava incendiant, i bé, bueno, la veritat és que després, un cop hem arribat, s'ha fet assistència, la persona ha donat 0,90, i clar, això és una cosa que com sempre dia ens preocupa, no? Per sort, no ha passat res, no, més enllà de danys materials, i no hem hagut de lamentar cap víctima.
En l'entrevista a Ràdio Palafrugell, Puertas també ha ressaltat que s'acosta Nadal. Ha informat que la policia local reforçarà més els controls d'alcoholèmia, bàsicament per l'acumulació de sopars i dinars relacionats amb les festes de Nadal. Puertas ha fet una crida a extremar la precaució.
Comencem ara èpoques de dinars i de sopars d'empresa. Escolta'm, que la gent s'ho passi molt bé, però sobretot intentem, igual que planifiquem el sopar, també intentem planificar la tornada. ¿Vale? Si hi ha algú que no vegi, pues que sigui el conductor de diferents, ja, de diferents persones, i si no, que sempre diem, es quedem a dormir on anem, o agafem i simplement no bevem. Vull dir, fem el taxi, no? O qualsevol altre mitjà de transport que sigui públic.
Aquest reforç s'aplica en els propers dies.
Notícia importantíssima que explicava Ràdio Palafrugell, molt interessant, a més, molt ben documentada i molt bona feina que es fa des de Ràdio Palafrugell. Aquest cap de setmana, però, també s'ha viscut un altre cas de cotxe incendiat a Palafrugell.
Doncs, sorprenentment, sí. Concretament, al carrer Martí Jordi Frigola de Palafrugell es va cremar una furgoneta que estava estacionada per motius que es desconeixien. Els agents de la policia local de Palafrugell es van veure obligats a trencar els vidres de dos vehicles que es trobaven aparcats al costat per
tal que no... i no fossin atrapats per les flames.
Allargarem uns minuts al supermatí d'avui per explicar-vos que Palamós ha participat a Madrid sota la marca Costa Brava Cruise Ports al Fòrum Internacional Cruise Summit com a principal destí de turisme al litoral gironí, de turisme de ports.
La regidora de turisme de l'Ajuntament de Palamós i la cap d'aquesta àrea municipal han assistit a les diverses sessions que s'han organitzat juntament amb els representants dels ports de la Generalitat i del patronat de turisme Costa Brava Girona. Durant els dos dies d'activitat s'han organitzat diverses ponències amb la participació de les principals companyies de creuers del món i on s'ha posat de manifest els nous reptes que s'han d'afrontar des dels ports i les destinacions, com l'augment dels impostos turístics, el sobreturisme o les